La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnoesfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Ja es nota, que estem molt, molt, molt a propet de la primavera. Es nota en molts sentits, per la temperatura, evidentment, i per l'ànim, jo diria. Doncs que l'ànim continuï molt alt, perquè tenim una horeta, gairebé una horeta per endavant, per a parlar de noves tecnologies, però, com sempre et dic, per a parlar d'elles d'una forma molt útil, molt pràctica, molt propera, molt social. Avui tindrem l'àmbit dels recursos humans com a autèntics protagonistes, però parlarem de més coses. Abans, com sempre et dic, el que m'agrada és comentar-te una cita. Una cita que més aviat és tota una reflexió. Avui l'hem escollit de Jared Diamond. És un autor i és professor de geografia i de fisiologia, és de Nord-Amèrica, i va ser guanyador d'un premi Pulitzer per Armes, Gèrmenes i Acero de l'any 1998 i que es feia la següent reflexió. La tecnologia genera problemes alhora que els resol. Ningú ha pogut demostrar que, el dia de demà, la tecnologia no continuï creant problemes. Tecnologia simplement significa augmentar el poder, que és la raó per la que existeixen els problemes globals als que ens enfrontem avui en dia. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Com us deia, avui la nostra Tecnoesfera girarà entorn de l'àmbit dels recursos humans i les noves tecnologies. I ho farem parlant amb uns convidats, amb uns tertulians que hem convidat, jo crec, molt, molt interessants. Ens descobriran pàgines webs que et poden fer a tu també doncs, molt més fàcil el camí, per exemple, de trobar feina. Tot gràcies, una vegada més, a les noves tecnologies. Però també avui rebrem els nostres estimadíssims col·laboradors. Què faríem sense ells? T'ho dic de debò. Avui rebrem el Martí Manent, que també m'ha dit Marta, doncs parlem-ne d'això del currículum, parlem-ne dels recursos humans i les tecnologies. Això ho farà la secció Tecnoopinió i també doncs, la dona dels gadgets, sí, ja sabeu, la Raquel Díaz, que arriba amb tot un aparador de gadgets curiosos. Tot això i molt més, perquè segurament ens donarà temps d'alguna coseta més, a la Tecnoesfera d'avui.
Tecnoesfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
Comencem la nostra Tecnoesfera fent un repàs de les notícies tecnològiques més destacades. I ens dirigim cap a la Illa del Hierro, perquè serà, segons el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, la primera illa de les Canàries amb cobertura wifi gratuïta a tota la seva superfície, amb la intenció clara de dinamitzar les noves tecnologies i millorar les comunicacions. Parlem ara d'Apple, que va presentar la setmana passada la seva nova tableta, anomenada The New iPad, sent la tableta de tercera generació de la companyia de la poma i que posarà a la venda al nostre mercat espanyol aquest proper 23 de març, amb una pantalla d'alta resolució, més potència gràfica i millor càmera. El fundador de Mega Upload, conegut com a .com, ja està en llibertat després de que l'FBI detingués i clausurés tota la plataforma d'intercanvi d'arxius, però no sense polèmica. I és que ha declarat que entre els usuaris del seu servei figuren molts funcionaris nord-americans, incloent-hi personal del Departament de Justícia i del Senat nord-americà. Parlem ara de la companyia NEC, que va presentar un prototipus de bateria ultraprima de 0,3 mil·límetres de gruix i amb 3 mil·liamperes de capacitat, on es podrien utilitzar com a suport d'energia per a targetes intel·ligents. El magnat mexicà Carlos Slim, propietari de la companyia de telefonia América Móvil, ha declarat que té pensat treure al mercat el seu propi canal de televisió per internet, on produirà material pensat i creat per telèfons intel·ligents, per tabletes, ordinadors i Smart TV. Com cada setmana, no podria faltar una notícia relacionada amb la guerra de patents, i és que ja és oficial que Yahoo ha demandat a la xarxa social Facebook per violar 10 patents relacionades amb la publicitat. Publicitat, privacitat, personalització, missatgeria i xarxes socials. Parlem ara de la companyia de publicitat nord-americana BBH, amb seu a Nova York, que està utilitzant agents sense sostre per oferir connectivitat 4G, és a dir, utilitzant-los com a punts d'accés mòbils, però això sí, a canvi de diners. Telefónica d'Espanya ha anunciat la posada en marxa de la seva pròpia editorial musical amb la idea de gestionar i administrar la seva pròpia cartera d'intèrprets i músics, oferint una plataforma tecnològica per tal de distribuir tota la seva llibreria musical per internet i també pels telèfons intel·ligents. I acabem amb dues notícies relacionades amb Microsoft, i és que la companyia informàtica està treballant amb un nou servei de traducció on seria capaç de codificar la nostra veu i traduir-la a diversos idiomes. I l'altra notícia té a veure amb les pantalles tàctils, i és que han creat una superfície que és capaç de respondre als nostres moviments a una mil·lèsima de segon, fent que la interacció amb els elements de la pantalla sigui molt més propera a la realitat.
Tecnoesfera. Tecnopinió.
Martí Manent, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Avui el tema central d'aquesta tecnosfera són els recursos humans i les noves tecnologies.
Correcte.
Jo penso que el tema que ens vols proposar tu és ideal, per ampliar fins i tot la informació d'avui. Com podem aconseguir, per dir-ho així, que el nostre currículum l'arribin, seria més aviat a fitxar, no?
Sí, sí.
Empreses potents d'internet estem parlant.
Correcte.
Com ho podem aconseguir?
El primer pas que hem de fer és estar a la xarxa, perquè moltes de les empreses tecnològiques el que fan és utilitzar la pròpia xarxa per buscar candidats. I sobretot, per exemple, l'estrella en aquest cas és LinkedIn. Sí, LinkedIn.
LinkedIn.
Exacte. Aquí hi ha un problema perquè els americans LinkedIn, i quan ho diem a l'espanyola, em diu, perdona, de què estàs parlant? LinkedIn. No, pues LinkedIn.
Aquí diem LinkedIn,
Exacte. Perquè, per exemple, això, si estem fent una entrevista de treball amb un americà, si li diem LinkedIn, et dirà, de què estàs parlant? No s'entera. Doncs qualsevol persona que ens estigui escoltant i cregui que pugui canviar o que vulgui canviar o que busqui feina ha de tenir el seu perfil a LinkedIn. Per què? Doncs perquè...
Ara, torna-ho a dir clarament, com es diu?
LinkedIn.
LinkedIn.
Sí.
Clar, perquè és veritat que es mengen les sempre la ED, en aquest cas a l'anglès sempre diem LinkedIn.
Exacte. Llavors el que és molt important és que realment el que som les empreses tecnològiques, mirem el perfil de la gent que té a internet. És a dir, perquè si tu t'arriba un currículum, el que vols saber és què és el que ha fet aquesta persona. Per tant, el nostre perfil a LinkedIn l'hauríem de tenir actualitzat. Molta gent a vegades em pregunta, Martí, però si poso el meu perfil a LinkedIn, la meva empresa es pensarà que estic buscant feina. Jo crec que en aquests moments la gent ja ho té per descomptat, que tots hem de tenir el nostre perfil. Però la pregunta que nosaltres ens podem fer i que molta gent li agradaria saber la resposta és, i com podem fer que alguna d'aquestes grans empreses que en aquests moments estan fitxant a moltíssima gent? Per exemple, Google es quantifica que l'any 2011 va fitxar sobre unes 3 o 4.000 persones. I aquestes empreses estan en processos de selecció contínua. Com fer-ho? Doncs, primer de tot, el que podíem fer és anar a la pàgina web d'aquestes empreses i mirar l'apartat de treball. I allà sempre tenen penjades les ofertes de feina. A mi m'agradaria centrar-me, Marta, en tres que són bastant conegudes. Una és Google, l'altra és Facebook i l'altra és Apple. I aquestes són tres empreses que estan en aquests moments fitxant a gent i ho fan de forma contínua. I una de les grans coses que s'ha estudiat és com ho fan per atreure tant de talent i fitxar les persones correctes.
Adequades, no?
Exacte.
Clar, perquè tampoc deu ser fàcil la tasca, no?
No. Per exemple, Google ha tingut un creixement exponencial molt bèstia i la gent es preguntava com mantindran l'esperit aquest innovador, de gent curiosa, de gent molt eficient.
Sí.
Doncs, per exemple, et faig una idea, el procés de selecció de Google, doncs com a mínim faràs 4 entrevistes presencials. La primera envies el teu currículum, després tens una entrevista per telèfon, després tens com a mínim 4 entrevistes presencials físiques, diuen que estàs entre 5 i 9 entrevistes, després hi ha un procés dintre un comitè de management, després hi ha un procés de mirar si s'adequa el teu perfil amb quin sou, després diuen que sempre hi ha un alt executiu d'aquests que surten a les notícies de Google, que sempre mira el perfil, i llavors si el candidat té sort, pues l'agafen.
Però estem dient, recordem que miren aquest perfil professional, d'entrada el miren a través de xarxes socials com, per exemple, LinkedIn.
Exacte,
que jo ho dic en plan espanyol, perquè m'entengui tothom.
Moltes empreses tecnològiques això ho fan. Aquestes empreses...
Important.
Hem de tenir una dada, per exemple, que Google rep a l'any un milió de currículums. per tant, tenen un procés intern, tenen una aplicació interna per gestionar això. Llavors, aquesta gent, home, sí que poden anar a xequejar certa informació, però el primer que has de fer és entrar al teu currículum amb les seves aplicacions.
Però, clar, perdona, Martí, seria més vàlid, més que enviar, com fan aquest miler de persones, o milió, perdó, milió, de persones, més que enviar-lo, seria més, molt més vàlid posar-lo, penjar-lo a una xarxa social professional com LinkedIn, per exemple, o no? O totes dues coses?
És a dir, el perfil de LinkedIn s'ha de tenir, però aquestes empreses el que diuen és jo ja tinc els meus processos, tinc les meves aplicacions,
si envia mal,
tu me l'envies, però no me l'envies per correu, sinó que tenen un formulari i et dones d'alta. I el que, per exemple, hem de tenir clar és algunes recomanacions pel currículum, és que a vegades semblen una obvietat, però repassem que no tingui falta d'ortografia.
Perquè és una això és importantíssim.
Exacte, sí, i sembla una obvietat, però ostres, jo a vegades he descartat alguns currículums per tenir les faltes, senzillament. Segon, expliquem bé el que fem. Deixem-ho a vegades que el llegeixi alguna altra persona que no només siguem nosaltres, allò, algun amic, algun familiar. Escolta, llegeix-te'l i mira-te'l amb una mica amb uns altres ulls que no siguin els meus. Per què? Sí. Doncs perquè a vegades surten coses que, ostres, no hi havia pensat i tu ets molt bo amb això. Llavors, si volem treballar amb una d'aquestes empreses, estan parlant de Google, Facebook o Apple, quins són els perfils que estan buscant? Doncs estan buscant perfils d'enginyers, enginyers de software, i també experts en venda de temes d'internet i de tecnologia i d'anuncis. Aquests serien els dos perfils màxims que estan buscant, enginyers i experts en ventes, és a dir, el que es diuen salesmen. Quins perfils d'enginyers? Doncs estan buscant perfils d'enginyers que sàpiguen Java, estan buscant perfils d'enginyers que sàpiguen Android, recordem-nos la tecnologia mòbil de Google. Apple està buscant software enginyers d'iPhone, per exemple, i Facebook està buscant gent de desenvolupament de negoci. Bé, Facebook encara ha de créixer una miqueta i ha de desenvolupar el seu negoci. I el que és molt important en aquestes empreses, per exemple, és el salari. Els salaris que estem parlant de responsables d'equip d'enginyers a Google, doncs estem parlant de més de 100 o 150.000 dòlars a l'any. I són salaris molt rellevants.
Que estan molt bé,
A més, en aquestes empreses normalment et paguen al cap d'un o dos anys amb el que són amb accions de la pròpia empresa. Per tant, és un bonus, és una remuneració paral·lela.
I és una forma també de fer-ho com una imbricació, diguéssim, un lligam més fort, també, alhora, per part de l'empresa i els empleats, no? Això de donar accions, com
a vegades aquestes empreses tenen alguns objectius molt curiosos. Per exemple, diuen, i això és una mica de rumorologia, que a Google, l'últim any o aquest any, un dels objectius global per tots els treballadors és que augmenti el número d'usuaris de Google Plus. Google Plus, per la gent que no ho coneixi, és com la xarxa social que ha muntat Google per competir amb Facebook.
Sí.
Llavors, un dels objectius que tindrà tothom per medir el seu bonus anual serà el número d'usuaris nous que tingui el Google Plus. Llavors, tenen a vegades indicadors molt curiosos per aconseguir. Llavors, altres dades importants crec que val la pena que tinguem presents. Aquestes empreses tenen processos de selecció molt llargs. És a dir, no és una entrevista i ja parlant. Sinó que tenen equips només dedicats a revisar currículums. I els currículums que creuen interessants, els agafen i els passen a una persona perquè comenci el procés
de selecció. Són els equips de recursos humans, justament.
Exacte. Doncs aquest seria una miqueta els perfils de gent que estan buscant. Com anècdota, o coses curioses que podem trobar és, aquestes empreses, per exemple, recomanen que, sobretot, el que dèiem abans, de que no facis falta d'ortografia en el teu currículum.
Això és importantíssim,
correcte, que expliquis quins han sigut objectius que has aconseguit. Els currículums actuals no són com els d'abans, de dir, no, jo en aquesta feina feia això, sinó que expliquem coses concretes que hagin fet i que hagin assolit. Sobretot que, per exemple, si diem que hem fet un curs o hem fet un màster, doncs expliquem exactament quin és aquest curs o aquest màster, perquè realment després ells puguin trobar la informació, no informació genèrica que després sigui impossible de validar.
O sigui, no només indicar màster tal, sinó donar una mica més d'informació, no?
Exacte.
Del que tractava o del que vaig aconseguir amb ell.
Exacte. I llavors pensem que abans, anteriorment, el que es demanaven eren referències. Són moltes empreses que encara ho fan i que encara ho fem.
Mira que és antic,
Dona'm una persona de contacte a empreses que hagis treballat abans, perquè puguem parlar amb elles.
Sí.
Llavors, amb una persona normal no hi hauria d'haver cap problema que em donessis una persona de referència amb qui la podem trucar i, escolta, què tal es desenvolupava aquesta persona en el seu lloc de treball? A vegades, en alguns processos de selecció que nosaltres mateixos fem a l'empresa on jo treballo, doncs a vegades descartem a persones perquè no són capaces de donar-te una referència d'alguna persona que puguem parlar amb una empresa on t'hagi treballat abans. Això ja és molt indicatiu.
Això ja és, sí.
És molt indicatiu.
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Són una sèrie de dades. Alguna altra curiositat, Martí?
No, en principi no, miren aquestes.
Per tant, podíem afirmar que formen un bon tàndem recursos humans i noves tecnologies. Avui dia estan ajudant, no?, al seu desenvolupament.
És els sistemes de trobar feina.
És un bon matrimoni, hem per dir-ho d'una altra forma. Exacte. Martí Manent, com sempre, gràcies per la tecnoopinió d'aquesta setmana i setmana vinent més cosetes.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
En temps de crisi, un dels problemes més importants de les companyies és el seu personal, precisament perquè és un dels seus principals actius i s'ha d'optimitzar perquè no es descontroli la despesa. El nostre tema d'avui a la Tecnosfera té a veure amb els recursos humans i com les noves tecnologies poden ajudar a aconseguir millors resultats en la selecció i en l'organització dels treballadors. Un d'aquests beneficis es reflecteix en la gestió. I és que actualment la gestió de recursos humans té grans carències, doncs depèn de sistemes de treball obsolets que carreguen de molta feina, feina innecessària, als departaments i que porten, en molts casos, a errors d'organització. Un altre d'aquests beneficis és la competitivitat. Una empresa, per exemple, és més competitiva com més i millor optimitzat estigui el seu personal. Però intentem fer un exercici de memòria recordant com han evolucionat els departaments de recursos humans. En un principi, aquests s'encarregaven únicament del reclutament de nous empleats i de tasques administratives relacionades amb els treballadors. Ara, doncs, les seves tasques diàries tenen a veure amb la fidelització dels treballadors, la comunicació interna, els plans de carrera, el coaching, la formació o la correcta gestió del seu rendiment. Les noves tecnologies no han fet més que dinamitar la linealitat d'aquest departament, que és clau en les empreses d'avui en dia, fent-lo, diríem, més dinàmic i més col·laboratiu. En un article que vam poder llegir fa molt poquet a internet, es posicionava a les xarxes socials com Facebook o LinkedIn, smartphones i tablets com les principals armes que utilitzaran els professionals de recursos humans en el futur. Segons aquest article, fixeu-vos, a Espanya, el 49% dels professionals de recursos humans estan utilitzant xarxes socials per a buscar candidats. La veritat és que ara no m'extendré més perquè el que tinc moltes ganes és de presentar-vos a les persones que han vingut avui a la tertúlia de la Tecnosfera. Són 4 professionals, al final són 4. Teníem previstos 3, són 4. Per tant, la família és més gran i hi hauran més veus de professionals de l'àmbit dels recursos humans per parlar-nos de tot plegat. Començarem per la persona que tinc enfront meu, en aquest cas, que és el Josep Maria Polo. Josep Maria, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Mil gràcies per ser aquí, a la Tecnosfera. Josep Maria Polo és justament director de Recursos Humans de Tecnocampus Mataró. Tecnocampus Mataró, que m'agradaria moltíssim, Josep Maria, que de cara als oients de la Tecnosfera, tenim aquest mateix inici de nom, els hi poguessis explicar què és, què poden trobar allà.
Molt bé, doncs nosaltres som un parc científic i de la innovació. De fet, ens coneixen per el parc científic de la Barcelona Nord,
sí,
perquè som tota la part que ocupa del nord de Barcelona.
Sí.
I, bueno, ha sigut tota una aposta del territori que està tenint, bueno, estem assolint en aquesta època de tanta dificultat, doncs bastant èxit. I ara ja som 120 empreses, agrupem 120 empreses, moltes d'elles tecnològiques,
sí,
i 300 universitaris que impartim màsters, graus, i també un centre de congressos.
El leitmotiv, per dir-ho així, de tot plegat, el que us uneix, aquestes 120 empreses, seria les noves tecnologies, justament, i el que es pot arribar a fer, doncs, per millorar en diferents camps professionals, Josep Maria?
Sí, sobretot perquè en el territori nosaltres estàvem molt especialitzats en el textil i hem sofert, doncs, tot el trasbals que ja es coneix.
La transformació de tot plegat.
Ha sigut una resposta unitària de tot el territori, buscant això, la innovació i l'emprenedoria, creant nou teixit industrial, però no, sí, en aquest sentit, ja no és industrial, sinó és tecnològic.
Clar.
No? Llavors, doncs, ens trobem coses com de reinventar una altra vegada coses del textil per poder competir, i no únicament això, sinó ja oberts a tot. a tot tipus de col·laboració, des de les TIC Salut, sí. Tenim integrat un centre de com CETENSA, d'anàlisis, sí. On ja...
Els hem tingut aquí a la Tecnosfera, també. Sí, molts d'aquestes empreses ja són amics, no? Sí, amics nostres, sí. És veritat. Per tu, Josep Maria, seria un bon tàndem, recursos humans i noves tecnologies? Formen, diguéssim, un bon matrimoni, per dir-ho d'una altra forma?
Sí, sí. Després de... En la postcrisis, podríem dir, sí. I en la crisi també actualment, per donar respostes, és fonamental. Uh-huh. És fonamental, no únicament per la gestió ja dels departaments de recursos humans, sinó per tot el que vol trobar feina, sí. La necessitat que hi han creat, que és un món més global, la internacionalització, avui en dia tothom tindrà que passar per una experiència internacional, tot el jovent. Llavors, és l'eina per poder fer-ho.
És, tu la definiries amb majúscules, he vist que ho feies, l'eina, no? Una de les principals, podríem dir. En parlarem molt més amb en Josep Maria Polo, però abans, deixeu-me que us presenti el Jaume Martí. Bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
Benvingut de nou a la Tecnosfera.
Moltes gràcies.
Ja és la segona vegada, em penso que ens veiem aquí als estudis de la SER, en aquest programa. El Jaume Martí, ell és psicòleg, és formador també en recursos humans de l'empresa Sistema, però a més m'agrada destacar que és professor i consultor de la UOC. Déu-n'hi-do, eh?
Molt bé.
És moltes coses. L'una de les principals, per això, és justament aquesta, la de formador en recursos humans.
Correcte.
Jaume, tu creus que, com deia ara el Josep Maria, és l'eina clau, les noves tecnologies en aquest àmbit vostre, de recursos humans, trobar feina, formar el personal...
Sí, bueno, jo crec que en primer lloc és un facilitador, perquè no hem de perdre, no hem de confondre l'objectiu amb l'eina, amb el procés, no, amb el procediment.
Sí.
Jo crec que l'objectiu són les persones i darrere de les persones, pues, allò que volem assolir en relació a el que són les organitzacions, etc.
Sí.
Però que les TIC el que han de fer són facilitar potser tots aquests processos i aquests procediments.
Pues,
per exemple, connectar millor les ofertes amb les persones que estan demandants de feina. Doncs jo crec que les TIC han d'estar al servei de tot això.
Les TIC, el Jaume es refereix a les tecnologies de la informació i la comunicació, per
mateix.
Tots aquells que potser a vegades van una mica despistats.
No, ho dic perquè a vegades perdem també la visió i fem que l'objectiu sigui la tecnologia i ens oblidem de les persones, no?
I això mai.
I jo crec que en el món que toquem aquí, que són les persones i les organitzacions o els recursos humans, l'objectiu són les persones primer.
No, i m'agrada que diguis això perquè, a més, en aquest programa ens hi preocupem molt, de les persones i de l'àmbit social en el que vivim tots plegats i veient com o quin paper juga la tecnologia. Presentaré també ara a altres persones que en principi pensaven que vindria un, però han vingut tots dos. Tots dos formen part, però, d'un mateix projecte, que és un projecte, jo penso, que molt engrescador, que està, però, recién salidito de l'horno, com es diu, Casting for Jobs. És una plataforma que donarà, doncs, sortida a moltes persones que probablement ara ens escoltin. Els dos responsables són el Miquel Cazorla. Miquel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marta.
I el Daniel García. Daniel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Tot bé?
Perfecte.
El Miquel Cazorla és formador també en recursos humans i en noves tecnologies. Això ens ho explicaràs ara tu perquè ho associem ara així.
Sí, sí.
I director d'aquesta empresa, castingforjobs.com. I el Daniel García, que l'acompanya, és el responsable de comunicació d'aquesta mateixa empresa.
Exacte.
Miquel, jo deia, això de dir formador en recursos humans 2.0 o bé noves tecnologies, té alguna diferència, com seria, per exemple, el cas del Jaume Martí o del Josep Maria Polo o no?
Potser va tot cap a una mateixa direcció, però sí que nosaltres el que pretenem des de Casting for Jobs és, bàsicament, doncs, les empreses de recursos humans que utilitzin aquesta nova eina, també doncs, explotant una miqueta el talent de cada persona basat en la nostra plataforma, que és el vídeo. També el que dèiem de formació també és que avui en dia, amb tot el que tenim a internet, com són les xarxes socials, ens donem compte de que també estem deixant un historial que després totes les empreses de recursos humans, a l'hora de fer la selecció, es donen compte de que a vegades tu intentes vendre un currículum perfecte i després amb la recerca del teu nom en qualsevol buscador o la recerca també una mica informació sobre tu, el que fas és demostrar que potser el que estàs demostrant en aquest currículum no és del tot cert. Aleshores també nosaltres el que sí que fem és donar eines i facilitar també doncs, una bona facilitació perquè puguin doncs, descobrir i que puguin veure aquell usuari si de veritat és el candidat que necessiten per la seva empresa.
Jo penso, Miquel, que ja has donat en el clau un tema que avui dia és molt important i és el fet de no oblidar que el nostre nom, si el busquem a Google, que això és una pràctica que sempre la proposem a la Tecnosfera, podrem veure la quantitat de dades, imatges i de més que hi ha. Per tant, si a més això li afegim les xarxes socials, les xarxes socials professionals com LinkedIn, que tenen moltes dades nostres, clar, és veritat que no podem anar mentint aquí o dient allà el que no és, no? Perquè evidentment això després postarà o ens costarà ens costarà algo greu, no?
No, per dir-ho així a nivell professional. L'exemple més clar és la gent que diu que ha estat estudiant a l'estranger i et dones compte de que potser els seus contactes de qualsevol xarxa social doncs no té a ningú d'en aquell mateix país que ha estat estudiant. Uh-huh. Aleshores, aquest és l'exemple potser més bàsic i més absurd,
però perquè la gent ho entengui.
Ens hi trobem.
Uh-huh. No, això s'ha de tenir molt, molt, molt en compte. I tenim el Daniel García, que jo deia que també és de la mateixa empresa, responsable de comunicació. Dani, a ti la teva tasca seria donar a conèixer justament ara aquesta plataforma.
El que intentem és apropar-nos a dos braços importants que tenim de comercialització de Casting for Jobs, que són els braços de client, uh-huh. En aquest cas empreses, que són les empreses de recursos humans, departament de recursos humans, empreses sí. particulars que també busquen a candidats, i per l'altra banda tenim els candidats mateixos, la gent de carrer, que podríem anomenar gente de calle de tota la vida, sí. que està buscant feina, i es troba amb aquest problema que hi ha actualment, que és que no troben feina per enlloc. Mm-hmm.
La vostra plataforma, Casting for Jobs, parteix, crec que ho deies tu, Miquel, de seguida, parteix del vídeo com a eina indiscutible. Per què? Perquè la gent es pugui, evidentment, sí. gravar? O com ho plantegeu?
Nosaltres sempre diem que un càsting val més que 1.000 currículums.
Que recordem a la gent que càsting, en anglès, seria com aquesta prova que tota la vida els actors, les actrius del mundillo doncs han fet, no?
Normalment, quan vas a una entrevista de feina, no deixa de ser un càsting, una avaluació, en aquest cas, de dir, bueno, m'interessa o no. Ens trobem avui en dia, també pel tema del currículum vitae, que ha quedat bastant obsolet, de que a vegades et dones compte de que s'inflen tant els currículums, que fiquem molts cops l'exemple de l'anglès, de que quan dius baix, mitjà i alt, en un vídeo, en aquest cas, si ho vols demostrar, ho pots demostrar, tenir una conversa perfectament en anglès, sí. en francès, en català, en castellà.
Aquí tampoc, la mentida tampoc, cauria per si sola, perquè si tu dius, un nivell molt bo d'anglès,
sí,
clar,
sí.
si has de parlar, patapam, es veu, no?
Es nota, a més, si estàs llegint, també. És, el tema del vídeo dona un 100% de feedback amb la persona, en aquest cas, que et vol contractar. Uh-huh. Estem parlant de que no amagues res, estàs demostrant tant i com ets, uh-huh. i en aquest cas, doncs, estàs demostrant la manera amb la que pots parlar i segons a quina candidatura d'empresa et vols presentar, doncs pots demostrar unes actituds o unes altres.
Uh-huh. Aquí suposo que Josep Maria, Jaume, vosaltres porteu més anys en aquest àmbit de recursos humans. Busca formar la gent d'aquesta forma perquè es presenti a proves, fent que es gravi i demés. Què trobeu? Que és adient? Que és una sortida bona? O com ho veieu? Perquè clar, vosaltres porteu una trajectòria professional més àmplia, no, Jaume?
Va, jo crec que és un bon sistema per fer, sobretot, una preselecció. Uh-huh. Evidentment, jo crec que el fet de veure un vídeo prèviament, és el que comentava ell, et dona un cert filtre a l'hora de veure si tu aquest candidat s'adapta o no s'adapta a molts nivells.
Clar.
Per la manera de comportar-se, la manera de vestir, la manera de parlar, l'idioma que està parlant, etc. Uh-huh. I en aquest cas, jo penso que és un bon recurs per fer una prèvia, no?
Uh-huh.
I des del meu punt de vista, jo crec que posteriorment, evidentment, ha d'haver-hi una entrevista presencial.
Clar,
és lògic, perquè també...
Directe, físicament, veure la persona...
El candidat també crec que ha de conèixer l'empresa on vol anar. Però jo crec que és un bon sistema ràpid i inclús m'atreveria a dir que està econòmic per part de l'empresa de poder fer aquesta prèvia. T'estalvies entrevistes.
Uh-huh. És un bon sistema, és ràpid, deies tu, però no és nou. Per tant, un es pot plantejar per què no s'havia fet abans, a veure, no ho puc dir amb tota la seguretat, perquè potser hi ha empreses que sí que han funcionat així, particularment, fent que la gent es gravi en vídeo, una presentació, i la mostrin. Però en línies generals, Josep Maria, no és aquest el funcionament, no? Selecciona gent o...
No, encara no és la línia. El que passa que sí que és cert que cada vegada s'està estenent més, uh-huh. perquè fer la criba, el que nosaltres diem més la criba dels currículums, pues, presenta molt i necessites, pues, quantes més eines tinguis, millor, no? Llavors, el que ja s'està utilitzant, hi ha empreses que ja anem incorporant, per exemple, és l'Skype, no? Que és una situació intermitja.
El que passa
és que l'Skype pues, pot posar més nerviós en aquella situació, la qualitat de la imatge és molt més baixa, mentre aquesta, amb el que ells fan, clar, té l'avantatge de que es pot preparar millor, de que li pots donar la imatge que tu realment vols mereixer. No és una selectivitat d'aquell
l'últim moment, que de fet una persona que està fent, bueno, analitzant moltes entrevistes, doncs possiblement està cansada. També hem de pensar en l'entrevistador, no?, per dir d'una forma.
És que ara, Josep Maria, em feies pensar que, evidentment, una prova, una entrevista de feina, que et toqui Skype i no saps, perquè mai saps del tot com funcionarà la línia,
clar,
i com anirà tot plegat, clar, això pot ser, clar, realment horrorós, horrorós, no? Miquel?
Parlant del tema dels vídeos, nosaltres, evidentment, vam fer un estudi de mercat i ens vam donar compte de que avui en dia un canal molt important com és el YouTube, ens donem compte que hi ha 70.000 currículums en espanyol. Mm-hmm. Estem donant a entendre que hi ha moltíssima gent que utilitza aquest sistema, com és el vídeo, però que, clar, no és un canal adequat. És un canal que per veure un vídeo tens publicitat. Un canal que és que, totalment públic. Mm-hmm. Nosaltres el que sí que pretenem amb Casting for Jobs és que el candidat que es presenti i es gravi el seu vídeo té una intimitat. Ningú més podrà veure el seu perfil, a part de que no sigui una empresa. Les empreses sí que tenen accés a tota la base de dades d'aquells candidats. El candidat, si vol publicar i fer el seu perfil visible, sí que ho podrà fer, però en aquest cas sempre té la privacitat de dir: jo busco feina, ningú li interessa, publico la meva candidatura i les empreses són els únics que em poden veure. Dic això bàsicament perquè ens donem compte de que va a l'alça. Moltíssima gent ja ho està utilitzant, com bé deia en Josep i en Jaume, de que el vídeo és una eina. Als Estats Units, moltes empreses de recursos humans, tan grans i petites, les estan utilitzant perquè estalvies el procés de selecció d'entrevistar una persona que ja, per fort que sembli, a vegades quan ja veus aquella persona que entra per la porta, ben bé ja et dones compte de que no és la persona que esperaves. Mm-hmm, aleshores, clar, tens aquell temps de dir, bueno, faré l'entrevista molt curta per ser el segon candidat. Però, clar, optimitzem recursos i ara, tal com està el nostre país, creiem que el temps és molt important i
sí,
és valiós.
Ho és. Tot i que avui parlàvem també amb un altre dels nostres col·laboradors, el Martí, i ens deia que, evidentment, encara, o sigui, això corrobora aquesta part de personal, de veure, això ho coincidit tots, amb entrevistes, a més, no una, amb 4 o 5 entrevistes de vegades, això no els hi treu ningú a empreses com, per exemple, Google, no?, que està sempre agafant talent molt jove. O sigui que sí que vídeo funciona, però després no se'n lliura ningú de les 4 o 5 vegades anar a veure el personal d'aquella empresa perquè et volen veure, i més els americans que volen, no?, certament veure com és. Daniel.
Jo el que volia dir és que normalment nosaltres, el que, com bé ha dit el Jaume, nosaltres el que volem és intentar reduir el temps de procés de selecció.
Uh-huh. És a dir, això és important.
A nosaltres ens serveix moltíssim aquesta eina per fer la primera, per fer el primer filtre, uh-huh, la primera criba, que per nosaltres, de fet, és la més important, la que et fa que una empresa perdi temps i perdi, en conseqüència, diners. Uh-huh. Aleshores, el que volem, si, per exemple, un temps mig dels processos de selecció són 3 mesos, el que nosaltres volem és que aquests 3 mesos es converteixin en un. Uh-huh. Vull dir, evidentment que hi haurà gent que potser, doncs, amb un vídeo, doncs, ja podrà contractar aquesta persona o fer, de fet, una segona entrevista via Skype, però el que ens interessaria és que aquesta primera criba fos realment eficaç. Uh-huh. A l'hora de poder fer la primera preselecció, uh-huh, i en comptes de tenir potser 100 candidats, en puguis tenir 50.
El que està claríssim és que parlaríem de la optimització, una miqueta.
Exacte.
De tot, de recursos econòmics, de, uh-huh, per l'empresa i de més. Jaume, quins serien els beneficis més clars d'anar implementant en una empresa de recursos humans o una empresa que es dedica a formar gent, no?, que després la puguin seleccionar abans, no?, per trobar feina. Quins serien els beneficis d'implementar aquestes noves tecnologies? Que ja estem valorant que són, doncs, això, domini de les xarxes socials, estar present a plataformes com la que ens proposen avui el Miquel i el Daniel.
Bueno, els avantatges per l'empresa, contractant, jo crec que és un tema d'estalvi de temps, sobretot. Mm.
Això coincideixes amb el Daniel, no?, que deia ara,
sí,
temps,
sí, clar,
per l'empresa i també econòmic.
I econòmic, sí, uh-huh, perquè el temps és diners amb el món empresarial,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per tant, és un estalvi de temps i de diners. I, bueno, i per l'altra banda, també jo penso que és una manera d'ajustar d'una manera, i ho relaciono amb el temps més ràpida, uh-huh, aquells perfils que, per la teva cultura d'empresa o per el que sigui, a l'hora de veure's potser en una filmació, en un vídeo, inclús el fet de valorar, m'atreveria a dir, la valentia, no?, de posar-te davant d'un vídeo, mm-hmm, malgrat potser ja esteu assessorats per vosaltres, però bé, penso que és un factor diferenciador, no tothom s'atreveix a fer aquest pas, no?
És veritat.
Doncs jo crec que avui dia el fet d'anar a buscar altres mitjans per buscar feina que no siguin els habituals, doncs ja és un mèrit per a aquella persona. Mm-hmm. Actualment la gran majoria de la gent jove són els que utilitzen les TIC per fer-ho,
sí,
però cada vegada més, evidentment, la gent adulta també s'està començant a incorporar perquè la competència ve de sota, no? I jo penso que és, per exemple, si trobo una persona, no sé, de 45 anys o 50 anys que està utilitzant les noves tecnologies per accedir a la meva empresa, doncs penso que és un bon valor.
És un bon valor, no? És un valor afegit, sí, per dir-ho, sí, avui dia.
Al marge del que m'envia el currículum amb una carta tancada i amb un sobre, com la bandera tradicional.
Sí.
Avui dia la tecnologia a l'empresa està sempre.
L'únic que el Jaume apuntava una altra de les qüestions que tenia jo pel Miquel i el Daniel, en aquest cas, ara anirem amb el Josep Maria una vegada més, però el Miquel i el Daniel perquè han muntat aquesta empresa en la que, a més es veu com a eslògan allò de un càsting vale más que 1000 currículums. Això és, a part, és contundent i amb una seguretat total, eh? Ara el Daniel em contestarà això, però el tipus de públic al que va adreçat aquesta proposta de poder aconseguir feina, doncs, amb aquesta proposta, gravar-te el vídeo i de més, hi ha edats, hi ha perfils o no? Està obert a tothom.
Nosaltres, dintre Casting for Job, creiem que la societat està marcada, vulguis o no, per unes edats. Ens trobem compte de que els que comencen a la universitat hi ha empreses que necessiten, en aquest cas, que tinguin contractes de pràctiques. Mm-hmm. Ens donem compte que als majors de 45 els hi costa moltíssim trobar feina. I molts exemples que posem és dir, bueno, segurament algú de 50 anys té un historial de red social, de seguretat social, perdó, que el té impecable, que no ha agafat cap baixa. Això per un empresari és molt positiu. També tenim els majors de 30, els menors de 30. Tenim seccionants i també perquè trobem a l'empresari que pugui tindre aquest ventall de possibilitats. També amb les bonificacions que donen per poder contractar segons quin perfil. I tenim un perfil molt especial i el que tenim molt, molt de carinyo, que és exactament els d'exclusió laboral. Gent amb discapacitats que, doncs bé, tenen també oportunitat dintre la nostra plataforma amb segons quines fundacions, com traiem amb Fundació Èxit, com traiem també amb altres fundacions, Fundació Maresme, que justament està a Mataró, per també qualsevol empresari pugui tindre la facilitat de poder entrar i no hagi d'anar a una fundació, perquè trobem que avui en dia és bastant complicat poder accedir a una bossa de treball amb gent amb aquest tipus de problema.
De problema o de... Sí, discapacitat. Uh-huh. Josep Maria, jo abans li preguntava al Jaume pels beneficis d'implementar aquestes noves tecnologies en tema de recursos humans. Podríem dir que hi ha els no beneficis, o sigui, els problemes d'aquesta implementació que està sent cada vegada més ràpida i més evident de les noves tecnologies?
Home, en el que és la gestió de les companyies, evidentment que és positiu, no? Perquè, bueno, hem parlat de la selecció, però podem parlar de moltes d'altres aspectes, no? Com és avui en dia ja créixer dintre de la companyia és que has de gestionar els projectes en cloud, és a dir, entrar-hi i
gestionar. Estem dient, a lo del núvol.
En el núvol, és a dir, ningú pensa en fer un projecte que sigui
presencial, exacte, no? És veritat.
I com altres aspectes, inclús conciliar treball, conciliar la vida laboral, poder fer teletreball passa per aquí, poder inclús a organitzar-te el teu temps de treball, si per exemple hi ha diferents horaris dintre de la companyia, etc, i poder tenir inclús estar, bueno, computeritzada el que són les vacances, etc. Tot això són, en principi són beneficis. Què haurien, jo diria, pel públic també, que ens pugui estar escoltant, el tema de la selecció, és el que heu dit abans, és una mica l'aspecte de que ojo amb la red, perquè de vegades es pengen coses.
Això és importantíssim, més, aquí ho diem molt també en aquest programa, és veritat.
La vols esborrar, perquè nosaltres ens hem trobat candidats que diuen, és que això ho vaig ficar fa 10 anys, i vols esborrar-ho i de vegades no tomes els mitjans, o has perdut la clau d'accés en allò, i allò et deixa un rastre quasi que vital.
I avui més que mai, perquè això, clar, abans no passava, era gairebé impensable, però ara és evidentment que les dades hi són, no, Jaume?
No, en relació a això és que he vist una notícia no fa gaire de Google que diu que ofereix fins a $25 a aquelles persones que es deixen monitoritzar les seves passes dintre de la xarxa. És a dir, tot el que tu fas dintre de la xarxa, Google ho recull i et paga per fer-ho, no? Això què vol dir? Que, clar, a partir d'aquí aquelles persones són susceptibles de ser estudiades per campanyes de màrqueting, etc. Però també ho diu en relació al tema de buscar feina. O sigui, una persona que li paga a Google per veure aquell candidat, com ell estava dient, jo podria saber quines visites fa aquella persona a internet i a partir d'aquí fer-me una idea de quin és el seu tarannà, no?
És un dels punts a tenir més en compte a l'hora d'aglutinar una miqueta el currículum, diguéssim, d'un, tenir en compte que això pot estar aquí penjat, que això està allà, i per tant, si fem alguna cosa, sigui escrit com de tota la vida, vídeo, el que fos, que estigui doncs, ben claret, no? Estem acabant el tastet, com sempre fem de tertúlia, avui parlant de recursos humans i tecnologies. Vosaltres què penseu? Que pròximament les tendències tecnològiques que ens mouran a l'hora de, a nivell empresarial, trobar doncs, que la gent trobi feina, o quines seran? Què penseu? Xarxes socials, plataformes com la vostra?
Sí, nosaltres creiem que hi ha una clara tendència, i més a l'alça, d'utilitzar el vídeo perquè ens donem compte que les empreses de recursos humans han d'optimitzar primer temps, que vol dir...
Això ha quedat igual, avui, temps i diners.
Que vol dir igual
eh?
A diners, sí. I segona, que a la gent li costa una miqueta el fet de gravar-se el vídeo, aquest càsting que li diem nosaltres, però arribarà un moment que és com qui avui no porta mòbil, segurament tindrà la dependència de dir necessito el telèfon mòbil. Evidentment, fa 10 anys qui tenia telèfon era, bueno, té telèfon, per què el necessita? Doncs ara avui en dia són costums que la gent ha d'anar integrant a la seva manera de buscar feina i creiem que a la llarga això així es farà.
Daniel, sí que volies afegir
alguna
cosa.
Sí, jo volia afegir que evidentment és una eina que per el target d'edat juvenil o potser de la nostra època, per dir-ho d'alguna manera, els que hem vist néixer a l'internet, doncs és molt més...
O sigui
que
no som nadius, sinó que ja som els immigrants digitals.
Exacte, doncs és molt més fàcil de potser utilitzar aquestes eines que a nosaltres ens venen rodades. Sempre estem disposats a innovar en aquests aspectes tecnològics. Però ens hem donat compte també que hi ha moltes edats que cada cop estan utilitzant molt més les eines d'internet.
És veritat.
Això a nosaltres ens ha sorprès gratament, sobretot, per exemple, en els col·lectius de risc d'exclusió laboral o social, que ens hem donat compte que cada dia es fan tallers per gent que té discapacitats o gent que potser no ha tingut l'oportunitat de tenir un ordinador a casa... I ja estan familiaritzant-se amb l'ordinador i creiem que és una tendència que, com deia bé el Miquel, va a l'alça, però no només perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè hi ha números que així ho demostren. Vull dir, de fet, els últims números que ens van passar a nosaltres, que era cada 4 hores que es navegava per internet, una era visualitzant vídeos.
És a dir, home, i és molt, de 4 a 1 hora...
I anava cada cop a més.
A més, increixendo. Sí, és evident. Sí. Jo no sé si voleu afegir alguna darrera qüestió, Jaume Martí, Josep Maria Polo. Em penso que heu coincidit bastant tots, en que el paper de les noves tecnologies en principi beneficia en aquest àmbit, sense oblidar mai, no?, com deia Jaume, a la persona.
Clar. No sé si tenim temps, però...
Molt poquet, ja. Estem a l'últim minut.
Jo havia buscat...
És veritat. Unes pàgines, interessants. Pels oients.
Molt curioses, no?
Sí.
Ho vaig ràpidament. Hi ha una eina que es diu Winter Wake Up, que seria despertador d'hivern, que és una eina, que és una aplicació per a mòbils, que el que fa és que fa que el teu despertador soni abans si les condicions climatològiques durant la nit han variat. És a dir, si hi ha neu, si hi ha gelades... Hi ha empreses que ho faciliten als seus treballadors perquè els soni el despertador.
Que potser bo.
20 minuts abans perquè no arribin tard a la feina.
Winter, wake up, que tothom s'aixequi, es posi en marxa.
Hi ha una altra, que és The Office Kit, que, a veure, és per treballadors que veuen que aquelles persones que tenen família, que tenen nens, tenen més avantatges socials que ells que no en tenen. Llavors hi ha una web que el que ha fet, segons un aplicatiu, que el que fa és que s'inventa una família per tu. És a dir, és un kit amb el qual tens la foto del nen, tens dibuixos infantils, et dona excuses per ausentar-te de la feina, de tal manera que el que promociona és l'absentisme laboral quan realment és una enganyifa el que estàs fent. No?
Això em recordava el videojoc aquest dels Sims, no? Que crees tu tot l'espai.
Philips, també amb els seus treballadors, ha creat un dispositiu que li diu Direct Life Personal Fitness Program. És un dispositiu individual que monitoritza totes les activitats que fas diàries durant l'empresa i aquests moviments els passa a un aplicatiu amb el qual t'està dient quin nivell de salut i activitat física estàs fent durant la feina, allò que vas caminant pels passillos, per tot això, i els treballadors també tenen una informació del seu estat de salut i potser t'estalvies aquell dia de sortir a córrer perquè ja has caminat suficient dintre de la feina.
Sí,
no? I per últim, un altre curiós, que és el Personal Avatar, que és per teletreballadors, que són com uns robots, vull dir, els he vist visualment a la web, són uns ninos, com uns robotets, amb el qual cada robot representa un treballador que potser està en diferents països i hi ha una reunió de robots. i aquells robots parlen.
Sí.
Seria com una videoconferència, però hi ha uns aparells que es mouen, que manipulen, que...
Carai.
En fi, tu manipules el robotet aquest, vull dir, com si fossis tu, no? Per això li diuen avatar. En fi, no sé, que veus que van sortint coses...
Les curiositats, sí.
Molt curioses i que no sé quines empreses ho estan contractant. Bueno, ja hem dit noms.
Sí, no fa falta repetir-los, no?
Però que és interessant...
Publicitàriament, sí.
Me refereixo que són empreses potents, clar, que ho poden fer, no?
Avui nosaltres a la Tecnosfera hem descobert una proposta molt bona, jo penso, que recomano als oients que se la mirin i que potser, doncs, els hi ajuda. Jo penso que sí. Castingforjobs.com, seria aquesta. I avui hem vingut a parlar-nos d'ella Miquel Cazorla, Daniel García, però també ens ha acompanyat en Jaume Martí, psicòleg, formador de recursos humans, que ara ens deies aquestes webs, i és veritat, curiositats que després les podem posar al Facebook de Tecnosfera perquè tothom les pugui mirar. I Josep Maria Polo, director de Recursos Humans al Tecnocampus Mataró, que continuï aquesta bona feina i també aquesta bona entesa amb nosaltres, perquè tot allò que feu ens interessa ja.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies i fins la propera ocasió.
Gràcies.
I gràcies al públic, a aquest públic guapo de Premià de Mar. Fins aviat, doncs.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Tecnosfera.
I obrim les portes de la Tecnosfera per rebre una dona que ve sempre carregada de gadgets, però a més, gadgets molt curiosos. La Raquel Díaz. Bona tarda, Raquel.
Hola, Marta, bona tarda.
Com va això?
Pues aquí, jo i la meva motxilla de
això,
gadgets.
Això, motxilla que ja has anat deixant uns quants. Avui em sembla que som tres en total.
Tres, sí.
Tres gadgets. Tres.
Que... Variadets,
no?
Sí.
Bueno, per on començarem?
Comencem per un monitor per nadons intel·ligent.
Molt
aquest
bé.
M'agrada molt. És l'evolució del que els pares compren habitualment per fer... que posen a l'habitació dels nadons per sentir quan ploren per la nit.
Sí.
Això es va actualitzar i va incorporar videocàmera per poder veure com el nen dormia o si dormia bé o no. Doncs aquest nou que porto avui, el que fa és que t'envia imatges al teu telèfon mòbil o a la teva tauleta. I això vol dir que allà on estiguis del món, i em va fer pensar en pares que viatgen molt, per exemple, o mares que han de sortir de viatge, poden veure el seu fill des de qualsevol part del món.
I en qualsevol moment.
I en qualsevol moment, sempre que tinguis connexió wifi o 3G.
Molt bé.
Aleshores, em va fer molta gràcia per això. És una càmera web que la poses a l'habitació del nen. No només retransmet imatges del nadó, sinó que és capaç de mesurar l'ambient atmosfèric, la temperatura, et permet sentir el nen i parlar-li al nen i que t'escolti des de qualsevol lloc del món, i inclús també serveix per si tens cançons o un aparell reproductor de cançons, canviar-li la cançó que està sonant en aquell moment.
Tu li pots canviar en aquell moment la cançó al bebito?
Sí.
Carai, tu. Que és una virgueria,
És una virgueria.
Sí.
Només té aplicació per iPhone i per iPad, perquè només és per Apple, de moment.
Aquest és el nyec, Això és el que encara grinyola,
Sí, esperem que surti per Android, també. Em va agradar molt, també, perquè la càmera té un augment de 4 augments, és a dir, que pots fer zoom, inclús, per poder veure el nen de més a prop o giravoltar per veure l'habitació. I, bueno, el preu és una mica... Són uns $300, però jo crec que un pare que viatja molt deu tenir un sou que es
pare
pot permetre.
Pare o mare.
Deu tenir un sou que es pot permetre.
Sí, que no sigui això, estava pensant ara, però cap excusa per veure físicament, en viu i en directe, el teu bebè.
No, però és més...
No, ho dic, però... Diguem això, no, mira, tinc aquest monitor per nadons, va ideal. I escolta, viatjo molt. No, que això no sigui cap excusa.
No serveix d'excusa.
Però està molt bé, és un bon enginy. El primer gadget de la Raquel. Un altre.
Després avui he portat un ecològic.
Que aquests m'agraden molt a mi.
És el salvador de les plantes.
Molt bé.
Es diu Wi-Fi Plant Sensor.
Es diu com, a veure?
El Wi-Fi Plant Sensor.
Wi-Fi Plant Sensor. Carai.
Aleshores, això és com una mena de xurro, diguéssim, que fiques a dintre del test de la planta.
Sí, veig aquí la forma una mica així,
Sí, és com... És que és raro d'explicar. Com un pal de golf, però al revés, i de plàstic, diguéssim. Un pal llarg i un cap, no?
Sí.
Una bola. Aleshores, això què fa? Aquest aparell mesura la planta, la humitat, com està la sorra, com no... Aleshores, què fa? Es connecta a la xarxa i contrasta contra una base de dades d'unes 5.000 varietats de plantes diferents.
Carai.
I si veu que la teva planta no està bé, t'envia un e-mail o t'envia
un SMS
o...
I t'informa. Escolta, que això...
Has de regar la teva planta, que se t'està morint.
Oh, que bo, això és molt bo, també. Pels que som de molt planteros, que dic jo, que ens agraden molt les flors, les plantes, doncs està molt bé.
Bueno, sí. I només, i aquella gent com jo, que mai ha tingut una planta viva.
No? Tu que ets de cactus, eh? Allò que diu, tu que et pots regalar, Raquel, un cactus, no? És d'aquestes.
Se'm moren sempre, amb això poder aconseguiré que algun dia una planta em revisqui.
Amb les dades, que també...
Sí, de moment només és per plantes d'interior i actualment només compara contra 120 varietats de planta, però esperen que cap a finals d'any doncs ja siguin també de per terrasses, per plantes d'exterior, etc. M'ha fet molta gràcia, el salvador de plantes.
Sí, sí, el salvador, però això li has posat tu, aquest salvador de plantes, una mica?
Sí,
està bé.
El Wi-Fi Plant Sensor.
El Wi-Fi Plant Sensor, molt bé. I el tercer gadget d'avui?
De videojocs, perquè per variar, ja ho sabeu, que no me'n puc resistir, no me'n puc estar.
Tu ets una dona, però de molts, videojocs, t'agraden molt.
Avui he portat un comandament que serveix per jugar a videojocs en el teu iPad, es connecta via Bluetooth i que reprodueix un comandament de les videoconsoles antigues, de les primeres que van sortir de Super NES. Es diu Alicat 8-bit i KD8-bit i em va agradar per això, perquè és molt curiós. És un comandament antic, funciona amb piles i costa al voltant de $25. Que és, també serveix tant per Android com per iPhone.
Ah, això t'ho anava a preguntar ara. En aquest cas sí, no?
Sí.
Gràcies a Déu. Sí, no, home, que si no, aquest jardí que de vegades hem anomenat aquí a la tecnosfera que tenen els d'Apple, doncs... Que
cada
es faci més gran, no?
S'ha de diluir més.
Sí. Molt bé, o sigui, el comandament de videojocs. Algun apunt més, Raquel?
No, ja està. Dir als oients que no es perdin les nostres fotos i els links i els vídeos que potser pengem en el Facebook de tots aquests gadgets.
I que s'animin a fer els seus comentaris, que els semblen, que no, i a partir d'aquí doncs fer la família més gran, de la tecnosfera, que poc a poquet es va fent més gran, cosa de la que estem molt contents. Raquel, com sempre, gràcies i fins d'aquí a uns dies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
ce@cadenaser.com
Aquest és el nostre correu electrònic, te@cadenaser.com, però també recorda que ens pots trobar al Facebook, sí, com a Tecno-Esfera, o bé al Twitter, et pots fer seguidor nostre. I el que és més important, no només estar allà, que ho és, molt, sinó també dir-nos la teva, fer-nos els teus comentaris, les teves peticions. I recorda que des de la setmana passada vam llançar també una proposta, i és la de que, si ets un emprenedor o una emprenedora, i ens vols venir a parlar de la teva aventura professional aquí a la Tecnosfera, et volem rebre, ens interessa. Per tant, posa-t'hi en contacte. Aprofito, com sempre, per a dir que avui ha estat tot un plaer estar amb els tertulians d'avui, estar amb els nostres col·laboradors, tenir-te tu a l'altre costat, a través de la ràdio, a través també dels nostres podcasts, i, evidentment, a la gent que ens escolta a qualsevol part del món, com aquests amics que ens ho diuen, no? Gràcies a radiobarcelona.cat, escoltem l'emissió per internet d'aquest programa i ens agrada, i a nosaltres ens agrada molt més. Doncs aprofito per enviar un petó de Toni Suárez, al meu company tècnic, al David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció, i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Desitjo que us cuideu molt i us deixo amb música, com sempre, cuideu-vos. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts and stays. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.